Bon dia, són un quart de deu del matí del dimecres 18 de gener del 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ens podeu escoltar, com sempre, a través de la ràdio, de la 91.5 de la FM, però avui també en vídeo a través de l'estreaming de la web www.cugat.cat. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític que té representació en el ple. Per tant, saludem ja a qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Carles Bruberoles, regidor de Junts per Sant Cugat. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
També tenim a Pere Soler, regidor del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Aldo Ciprián, regidor de Ciutadans. Bon dia.
Hola, bon dia, Albert.
I Oriol Sánchez, regidor de la CUP. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Esquerra Republicana ens ha demanat disculpes per l'absència, ja que la regidora que havia de venir avui, en aquest cas l'Esther Madrona, li ha sorgit un imprevist de darrera hora i no ha pogut venir. Per tant, farem la tertúlia amb els quatre representants que acabo de saludar. Començarem parlant el tema de l'habitatge, que cada vegada que surt en aquesta tertúlia li dediquem molta estona, senyal que és un tema important, evidentment. Avui vull parlar d'un tema concret, que són els projectes que hi ha que està preparant el govern en el pla d'habitatge assequible. En el proper ple ja arribaran projectes del carrer Andana, del carrer Villar i del carrer Puig de Rimiles, faran els primers passos, si no m'equivoco, i que són casos similars al de Recull Centre, que va ser el que va obrir una miqueta el camí en aquest sentit. De fet, estem esperant, en el cas de Recull Centre, la requalificació del sòl industrial, que aquesta requalificació passi pel ple. En aquest context, Pere Soler, durant l'acte de presentació amb Salvador Illa aquest dissabte, va dir que Recull Centre és un projecte que caldria repensar. Això va sorprendre a molta gent, ja que no deixa de ser un projecte que ha sorgit del govern actual. Per tant, aprofitem que tenim aquí avui aquí el Pere i que ens expliqui una mica què volia dir quan deia que s'havia de repensar aquest projecte.
Bé, jo el primer que... Bon dia a tothom. Jo crec que el primer que hem de fer és no negar els esforços que està fent en matèria d'habitatge aquest govern, amb la voluntat de replantejar doncs, un projecte irreal heretat de l'anterior govern del Promusa 2030. Per tant, s'havia de replantejar quines eren les directrius en matèria d'habitatge i cap a on havíem d'enfocar. Jo crec que la proposta del barri de Gran Maller, com altres propostes, les propostes d'aquests projectes que has anunciat, que estan sobre la taula i que estan en planificació, que és la cerca també de sòls que estan buits, siguin a través de la seva qualificació urbanística, doncs, dintre del que és possible, per exemple, el del carrer Andana, doncs, a través d'habitatge dotacional, però hi ha altres parcel·les doncs, que sí que s'hi pot construir de manera amb tranquil·litat i fer habitatge que no fa falta que sigui dotacional, sinó de caràcter general. I, per tant, doncs, tot allò, o l'esforç amb el tanteig i retracte que s'ha anat fent amb l'adquisició d'una quinzena de pisos al llarg de cada un dels anys d'aquest mandat, o bé aquelles qüestions també heredades de l'anterior govern, doncs, que estaven a mig fer, algunes promocions d'habitatge de Promusa. Hem planificat també aquestes noves promocions d'habitatge que esteu dient. Bé, doncs jo crec que l'esforç per part del govern en cercar aquesta voluntat de microurbanisme que en diem, allò que es construeix de nou en el vell mig de la ciutat o dels barris, doncs poder aprofitar-ho, fer un aprofitament amb habitatge, doncs bueno, a ningú se li escapa, doncs que va haver-hi un projecte, com va ser una proposta de Recull Centre, en el qual la majoria del govern va decidir tirar endavant. A partir d'aquí, jo crec que és totalment legítim, en el moment que s'afronta un període electoral i en el qual cada formació política ha de fer una proposta electoral, de poder repensar projectes amb els quals una formació política no s'hi pugui sentir còmoda o cregui que s'ha d'avançar cap a una modulació o una reformulació d'alguns de projectes. Recull Centre pot ser la cirereta del pastor perquè hi ha hagut la polèmica, no? Però ara que tinc el company aquí de l'àrea de participació, potser el Partit Socialista faria les coses en matèria de participació d'una altra manera i la CUP segurament faria les coses en matèria d'educació o en matèria de promoció econòmica d'una altra manera. Per tant, jo crec que aquesta és la discrepància amb la qual les tres formacions polítiques no entrarem, diguéssim, al trap a qüestionar allò que està fent el govern, però en canvi sí, amb tota la legitimitat de poder fer propostes de futur. I en aquesta lògica i en aquesta qüestió, doncs és quan el PSC doncs es replanteja amb el que hi ha dintre. És a dir, quan nosaltres estem fora, estiguéssim a l'oposició, replantegem projectes de govern, doncs, com a partit que està dins del govern, també pot replantejar projectes de govern. Per tant, i això ha de ser amb la total normalitat, com el que és la discrepància política en àmbit nacional, que tenim les tres formacions polítiques, també va sorgir una altra moció en el ple, en la qual doncs, vam discrepar. I aquí no passa absolutament res, ni s'esquinça el govern, ni ens contradiem, ni res de tot això. Per tant, nosaltres creiem que hi ha una demanda i que és molt possible que s'hagi de replantejar aquest projecte, que de fet, definitivament, això va ser una frase que vaig dir, que s'hauria de replantejar el projecte en Raül Centre.
Però ara dono veu que el replantejament és en el fet en si de la requalificació d'un sòl industrial, que és una de les raons pels quals l'oposició a vegades critica aquest projecte, o per l'alçada, que també va ser en el seu moment crítica, és a dir, el replantejament per quin...
No, l'alçada és una anècdota. És a dir, replantejar el projecte, nosaltres creiem que aquesta requalificació és correcta, perquè a més és una pastilla que fa 30 anys que està abandonada, que no té cap tipus d'ús, que difereix molt bé, molt, difereix molt de quan nosaltres vam blindar el que eren les parcel·les de Delphi, perquè ens entenguem en tot el procés de reindustrialització. Però també és cert, i l'experiència ens demostra, que la ciutat va guanyant teixit urbanístic en els polígons d'activitat econòmica. I això passa arreu del territori. Això passa arreu del territori. En l'entorn metropolità ens trobem molts polígons que han quedat absorbits completament pel seu entorn, el seu entorn urbà. És més, hi ha ciutats com Esplugues o com l'Hospitalet, que s'estan replantejant una requalificació urbanística per transformar precisament allò que havien estat naus industrials en un terciari, amb un terciari, i inclús provocar que s'hi puguin construir pisos dins d'allò que havia estat indústria. Per tant, l'urbanisme va creixent, va guanyant pes, possiblement la lògica en aquell moment, quan vam fer el blindatge, era vigent, creiem que segueix estant vigent amb l'activitat econòmica que hi ha a l'antiga planta de Delphi, però molt possiblement, quan ens trobem terrenys abandonats, com són en aquest cas la part sud de la propietat de Ferrer, doncs es pot replantejar. Un cop dit això, el replantejament vindria més per l'arquitectura que no pas per aquesta requalificació. I creiem que l'arquitectura pot ser modulable en un entorn i que hem de ser sensibles i hem de fer una escolta també al que diguin els veïns. No? A vegades no pots fer un rodet i passar per tot. Per tant, nosaltres creiem que hi ha d'haver-hi aquesta escolta i veure per on tirem. Això no vol dir que després fem 6, 7, 4, 3, 2 o les que siguin.
Molt bé. Oriol?
Sí, bé. Bon dia a tothom. Bueno, al final el tema de l'habitatge, doncs, com ja sabem i com ja s'ha demostrat en diversos estudis, l'últim dels quals presentat al Consell de Ciutat, elaborat per la gent de la UAB, indica que és un dels principals fenòmens que centrifuga gent de Sant Cugat cap a altres poblacions de l'entorn i no ho fa de forma, aquesta gent no marxa de forma voluntària. Per tant, això ens situa en què l'habitatge és una de les principals necessitats a solvent-te. Això també ens situa en un moment, quan vam entrar a govern, el 2019, on hi ha bona part de la població de Sant Cugat, del municipi, està urbanitzada, vale? I per tant, si entenem que l'habitatge i l'habitatge públic i l'habitatge de protecció oficial és una de les necessitats bàsiques perquè la gent no marxi de Sant Cugat, doncs el que ens toca és ampliar el parc d'habitatge i fer-ho per tots els sistemes que puguem. Com ha dit el Pere, pot ser microurbanisme, també s'ha d'adaptar al pla d'habitatge, vale? Per tant, la ciutat evoluciona, és lògic, i s'ha d'ampliar i s'ha de modificar en relació també a les voluntats polítiques que hi ha en aquesta legislatura, que són d'ampliar el parc d'habitatge, sigui com sigui, no, però amb tots els mecanismes dels que disposem. I Raül Centre, en aquest sentit, l'alçada és l'anècdota, perquè hi ha altres llocs que passa, les ciutats també es transformen i canvien, i Sant Cugat augmenta d'habitants, es vulgui o no es vulgui, vale? I per tant, doncs s'ha de donar resposta a tot això. Can en Maller és una manera per poder començar des de pràcticament
pràcticament des de zero, però Recull Centre també complia aquesta funció. Agradi més o agradi menys, però Recull Centre es va pensar en clau de maximitzar l'espai per habitatge públic. Mm-hmm. Vale? Aleshores, també enteníem que calia descentralitzar aquest habitatge públic, no concentrar-lo. Per tant, també, sempre que es pugui fer alguna operació als barris, és la nostra idea. És la voluntat i és la idea, perquè al final la gent ha de poder viure als diferents barris de Sant Cugat, la pròpia gent doncs, que també ha nascut o que ha vingut a Sant Cugat. I en últim terme, simplement, voldria destacar aquesta aposta que realment en un context complicat, en un context del 2019 on ja hi havia molt poc sòl disponible, doncs precisament la mateixa gent que ens va venir a fer aquest estudi, que no som els del propi govern, que és un estudi de la UAB, va dir que l'Ajuntament estava fent molts esforços, sempre se'n poden fer més, òbviament, estava fent molts esforços i trobant molts mecanismes, des del tanteig i retracte, microurbanisme, Can Ametller, etc., per buscar activament l'ampliació d'aquest parc públic d'habitatge. I en aquesta línia és en la que hem de seguir treballant i ampliant.
Molt bé, gràcies, Oriol. Gràcies, Carles.
Bé, bon dia a tothom. A veure, abans del principi, sí que vull dir que has mencionat els projectes d'Andana, de Villar, de Puig de la Rimila, i deies, som semblants al Recull. No, té res a veure, res a veure. Aquests projectes que ja estaven, ja formaven part, diguem-ne, amb estadis només com a tall de menció. Aquests sí que no estaven desenvolupats, però a tall de menció sí que formaven part de la llista de potencials ubicacions per anar implantant habitatge protegit, no? Però no té res a veure amb Recull. Amb Recull, aquí el que passa és que estem plantejant una operació enmig d'un polígon industrial, que és una requalificació de sòl industrial. Això sí, sempre ho diem, si ho haguéssim promogut nosaltres, tots els partits que ara governen se'ns tirarien al coll, però d'una manera, allò, instats per una gran família empresarial catalana i tal, i que fem aquesta requalificació de sòl industrial, no? Hi ha, evidentment, la qüestió de la densitat i de l'alçada, hi ha, evidentment, la qüestió que es planteja una plaça dura, tancada, però aviam, el més important que és, es planteja una convivència que és impossible amb l'activitat industrial de l'entorn, no? I una gran superfície comercial fora de la trama urbana, cosa la qual va totalment en contra de la protecció i l'impuls a l'activitat comercial al municipi, no? Al poble, podríem dir, no? I clar, que això el que dona peu també és amb una propensió del govern que qualsevol propietari industrial hauria de poder instal·lar el mateix. No? És a dir, escolta, jo també, miri, enderroco les meves naus, el que sigui, i tal, i que aquí que es faci, que es reconverteixi això en sòl residencial, i aquí es genera una plusvàlua enorme i probablement sortirà guanyant. No? Per tant, aquí el govern ha fet, vaja, és un plantejament terrible el que s'està fent, terrible, no? Que parteix d'una intenció que tothom compartim, no? Que és que efectivament hem de poder fer possible que la gent no hagi de marxar per raó de renda. I això ho compartim tothom, no? Però, clar, de qualsevol manera no, perquè, clar, si instal·les habitatge protegit i no protegit al costat d'unes activitats industrials i tal, és evident que aquí passaran coses molt negatives, molt d'allà, no? Per tant, són projectes que no tenen res a veure, I nosaltres ens hem oposat frontalment a aquest projecte i tenim interposat un contenciós administratiu contra això, i si governem ja sap tothom, diguem-ne, que aquesta iniciativa tirarà enrere del tot, I en allà, que efectivament tenim una parcel·la que hauria de tenir un ús, el que hem de fer és que tingui un ús segons el que correspon i segons el que havíem votat sempre tothom, Que és, escolti, el polígon de Can Magí és important per equilibrar les activitats econòmiques del nostre municipi, I és important que tinguem un espai prou determinant d'aquest perfil d'activitat industrial, logístic, de petita manufactura, i ens falten coses de Sant Cugat, ens falten petites naus, hi ha activitats emprenedores manufactureres que han de marxar de Sant Cugat, no? I aquí tenim una oportunitat, jo crec que hem de valorar, no? la iniciativa dels propietaris, de dir, home, anem a mobilitzar conjuntament, col·laborativament aquest sòl, però fer-ho amb un mínim de seny, I no fer això, no? I una última cosa, sí que vull apuntar d'una manera molt, molt clara l'estudi de la UAB que mencionava l'Oriol, no? Tothom sabem, tothom ho hem viscut i ho hem patit, al nostre entorn proper, que s'han cuat, efectivament, hi ha gent que ha de marxar per raó de renda. I això és dolorós i s'ha de combatre. Però seguim sense dades, No tenim ni una trista dada de quanta gent, quant habitatge protegit haurien de proveir en el futur per evitar aquesta qüestió. I, per tant, això és molt important, perquè, clar, s'està proposant un replantejament brusc de la configuració urbana de Sant Cugat, que és molt valorada pels residents i per molta gent de fora, sense tenir dades, no? I es toca ampliar el parc d'habitatge. D'acord, però quan i fins d'on? Perquè pensem una cosa, eh? O sigui, per molt habitatge que construïm a Sant Cugat, mai ni de lluny donarem resposta a la demanda. No oblidem que un 30% dels barcelonins, baròmetre rere baròmetre, volen marxar. Probablement una bona part, no ho sabem, però una bona part vindria en un entorn urbà com, com el nostre, no? I ja està, i acabo. Què hi ha de nou amb l'estratègia d'habitatge de l'actual govern? El tanteig i retracte ja hi era. El 50% d'habitatge ja hi era. L'objectiu del 10% d'habitatge protegit ja hi era. Què hi ha de nou? Algunes promocions, sí, la Regull és nova, sí, que està nosaltres, mai la tiraríem endavant. Que algunes que ja estaven plantejades s'han ampliat una miqueta i han passat de 30 i pico a 40 i alguna habitatges, sí, però què hi ha de nou? No hi ha gaire de nou, no? La realitat és que ara s'estan lliurant habitatges que provenen del mandat anterior i que fins finals de 2025, anant tot bé, no es preveu cap altre lliurament d'habitatge públic a part del tanteig i retracte. I aquesta és la realitat, no? Des d'aquest punt de vista, doncs, home, nosaltres creiem que l'estratègia d'habitatge públic d'aquest govern, vaja, ha sigut molt deficitària. Mereix un suspens rotund. 2 anys i mig per fer un pla, que no és un pla, que és una selecció d'ubicacions. Home, un suspens rotund. Em sap greu.
Gràcies, Carles. Aldo?
Gràcies, Albert. Un interès una mica creatiu després de les intervencions dels meus companys de plenari. Efectivament, estic d'acord amb una cosa. El problema d'aquest equip de govern és que treballa en funció de com sopla el vent. No? És a dir, per un costat tenim les dades de l'Observatori de la Ciutat que diu que, efectivament, una de les més baixes notes que té aquest equip de govern és en el proveïment de vivenda, l'accés a la vivenda. D'acord? Tema de Regull Centre. Nosaltres també ens vam oposar. Jo me'n recordo el 2016, quan es va tancar la fàbrica Delphi, que van sortir els portaveus del Partit Socialista, Esquerra Republicana, dient que nosaltres no podíem permetre que el sòl industrial de la nostra ciutat es transformés en sòl urbanístic, que això seria un pelotàs. 10 anys després, 5 anys, 6 anys després, ara passa al revés, quan s'està governant es pensen altres coses, no me la manca. El problema de Regull Centre no només era l'alçada, era tot. Estem parlant d'una zona que estava en zona de baixes emissions per l'accés d'un centre comercial, penseu una mica el problema que hi ha, el tema de la zero planificació d'equipaments pel barri, no hi havia cap equipament previst per un barri que té unes mancances molt complexes, que té la densitat més alta de població i que no s'està fent absolutament res. I després una sèrie de coses també que eren molt, molt greus, no? La proximitat també a una zona industrial, la Delphi està encara treballant al 30-20% de la seva capacitat inicial, però encara està sortint fum de les xemeneies, diem. I doncs què ens trobem ara? Hi ha un projecte, per cert, ara que es entregarà les 60 vivendes d'HPO al Camp Mates, crec recordar, que és, no és correcte el que has dit, Carles. Però el que sí que és cert és que bueno, ens trobem després de 3 anys que no s'ha fet res, que ara comencem a fer...
El que no és correcte?
Que tu has dit que no s'entregava cap vivenda d'HPO en aquest mandat, i sí que és cert perquè...
Sí, ja ho he dit, que s'entreguen aquestes
60 vivendes.
Que venien de mandats anteriors i que
bueno,
a partir...
Dic que s'entreguen ara al mas, d'acord? Potser no t'entens bé. Total, una altra cosa, una altra resposta és que la proposta, el target que tenien els equips d'Esquerra quan van entrar era aquest famós 5% d'HPO, perquè jo crec que també s'ha repetit 1.000 milions de vegades en aquest i en el mandat anterior, que significa un total de 2.000 vivendes noves d'HPO. Per això aquest projecte fabulós de Can Ameller, que són precisament 2.000 vivendes d'HPO. No? Això no ho veurem. Això no ho veurem nosaltres, no ho veurem els nostres fills, no es verà pràcticament ningú. El que no es pot fer, jo crec que no és seriós amb els votants i amb la gent de Sant Cugat, és després de 3 anys de no fer res, quan vosaltres portàveu el vostre programa des del començament, i si vols repassem els 3 programes, la importància de l'accessibilitat a la vivenda, que no hagi fet res i que ara directament comencem a aprovar juntes de portaveus extraordinàries, plens extraordinàries, modificacions de grans projectes que seran la solució de vivenda per Sant Cugat. Això és una mica prendre el pèl als veïns i amb nosaltres no hi comptareu. Gràcies.
Bueno, jo els hi dono una notícia, perquè igual no hem vist les notícies en els darrers temps o no hem vist la televisió, no? Hem patit una pandèmia, 2 anys, que potser hi ha hagut alguna cosa a veure amb la paràlisi, però no. sembla que l'oposició, això de la pandèmia, oblida, no passa res, eh? Però potser si mireu la tele veureu algun resum d'algun documental de que en el món hi va haver una pandèmia i el món es va aturar. Val? Després, una altra notícia. No sé si veniu del camp o teniu contacte amb els promotors immobiliaris. Ja sabeu el que costa fer una promoció d'habitatge amb un mandat. És molt difícil que es pogués arribar a iniciar un projecte, a fer la seva aprovació administrativa i a fer la seva execució. Per tant, també és una notícia que jo crec que s'ha de posar aquí sobre. Una promoció d'habitatge, com a mínim, són entre 5 i 10 anys la seva construcció, com a mínim. I això els promotors privats, un cop tenen la llicència, sí que et fan un edifici en un any i mig, eh? Però més no, però bueno, no passa res, és igual, són coses que l'oposició és normal que ometin. Segona qüestió, estem a l'any 2023, no estem a l'any 2017, quan va passar tot el tema de la reindustrialització de Delphi. Els temps canvien, i les necessitats també, i les visions també. Ho he explicat jo, que la majoria de municipis del nostre entorn metropolità estan veient com aquesta permeabilitat entre el teixit urbà i el teixit industrial ha de conviure. Per això ja no es parla de polígons industrials, sinó es parla de polígons d'activitat econòmica, que combinen tant l'activitat industrial com l'activitat terciària, com l'activitat comercial, i és més, vivenda també. Vivenda, habitatge dotacional o habitatge de caràcter general. Per tant, benvinguts al present. I després una altra cosa, quan parla el Carles Borrerola, tot està Vallès, com les baixes emissions, que també tot està Vallès, com tants i tants projectes que ens diuen que tot està Vallès i que no és cert. El projecte Villar és impossible que estigués dins del llistat que diu.
Però si ho he dit jo, perquè, espera.
Que... No, dic que és impossible que el projecte Villar estigués en el llistat aquest, perquè el projecte Villar neix de l'adquisició de la recompra d'un terreny municipal en el qual hi havia una activitat comercial i es va deixar de fer. I això no estava ni en el pensament de l'anterior govern.
No és veritat.
Mira, qualsevol podria dir el mateix quan diu és que si fem això els altres industrials poden demanar drets adquirits. Què ens està passant amb Núñez i Navarro? Quan es va fer la reparcel·lació de Can Mates i ell demana aquests drets adquirits, demana aquests drets sobre la reparcel·lació de Can Mates però a la zona de Torrenegre. Pues existeix això. I davant d'això hi ha la justícia. Per tant, aquí, si un industrial es creu que pel sol fet que s'hagi fet amb un indret de la ciutat ja té dret a demanar-ho i se li ha d'aconseguir, doncs no. I tenim processos d'aquests endegats en la justícia. Per tant, no ens fa por això que un altre industrial ens ho demani. I passaran coses molt negatives. Bueno, no ho sé, això és una frase que és de lapidant, però que ens diguin quines coses més negatives, perdó, però a la vorera d'enfront hi ha veïnatge, eh? O sigui, a 25 metres hi ha veïns, eh? A 25 metres hi ha una escola. A 50 metres hi ha un institut. Hi ha activitat, hi ha comercial, a 30 metres. És a dir, tenim què ha de passar, coses negatives, i el tema de les baixes emissions, ara no ens agradi, ja ha sortit la directiva europea, que a més haurem d'eixamplar aquesta zona de baixes emissions, per tant, benvingut al segle XXI, senyor Cifrán. Les baixes emissions estan aquí per quedar-se, i per tant, haurem de transformar la nostra mobilitat i adequar-la a les necessitats. I l'última cosa, que és que agrada la ciutat i és una ciutat tractora, sí, creixem, però amb una dada, cada any segurament entren entre 3.000 i 4.000 nous santcugatencs, però n'han de marxar entre 1.500 i 2.000. Sí, l'estadística és així, perquè
3.000, Pere, que no. Marxen uns 3.000 de mitjana de Sant Cugat cada any.
Bueno, imagina't, vol dir que el creixement...
Que és menys, per exemple, que Cerdanyola, menys que l'Hospital, menys que molts municipis de l'entorn.
Saps què vol dir això? Que hi ha una generació que se sent expulsada i ve substituïda poblacionalment per una altra generació amb una altra capacitat adquisitiva i que, a més, ens Pere, trenca aquesta franja de... No, ho sento molt, però és la realitat, i les dades són d'aquesta.
Les dades, les he compartit ja no sé quantes vegades, el que diuen és que de Sant Cugat marxa més o menys el mateix agent
creix,
que molts altres municipis de l'entorn.
No és cert, això. No és cert. No és cert, això.
No, no, ja, no, no sé, cert. Les dades les he compartit mil vegades, bueno, que no sé si bueno, hem de discutir sobre dades.
Bueno, és que
al final ja és del gènere absurd, no?
Però a mi,
però el que vull dir,
més enllà d'això, no, perdona, sí. Carles, que estic parlant jo i acabo. Sí. Més enllà d'això, el que vull dir és que entra més gent de la que surt. Sí. Però jo li vull posar el focus a la gent que surt. Sí. Per què surt? Perquè es veuen expulsats
sobre
el valor és de l'habitatge.
Quants d'aquí?
I per les taxes que pugeu?
Clar, les taxes.
Per a tipus metropolità. Per
quan? Per quan? Vosaltres heu vist la pressió? Home, la hi ha una gràfica que teniu publicada.
És el preu de l'habitatge.
Si hi ha, si hi ha una directament
això
gràfica...
Això són els informes que s'elaboren. I la gent que ve és gent amb renda alta.
El tribut metropolità.
I això també està a l'informe. Això també és públic.
Perdona, els milers de treballadors de multinacionals que venen aquí temporalment s'empadronen i marxen cada any, uns quants. Això és, també és per això que dius? Això. És pels impostos locals? Això, aviam, anem a ser seriosos.
Això, què són? Mil? Són mil les que marxen?
A veure, si cada any...
Siguem seriosos, tu has dit, siguem seriosos. Era,
si cada any se'n van 3.000 persones a Sant Cugat, que és més o menys la mitjana...
Són menys, però bueno, és igual.
Bueno, aviam, és ridícul haver de discutir sobre dades que estan publicades. No, cada any emigren des de Sant Cugat unes 3.000 i pico persones, vale? Cada any. Que és més o menys una dada molt semblant a molts altres municipis de l'entorn, sobretot quan la comparem amb la propa població. Per exemple, marxa molta més gent de l'Hospitalet que de Sant Cugat. Marxa,
moment, esclau. I quines són les rendes? És que aquesta és la particularitat de Sant Cugat.
El que hem d'esbrinar, o sigui, un govern seriós...
No s'ha d'esbrinar, un govern seriós, està a l'informe.
Oriol, perdona. És un govern seriós el que hauria de fer és esbrinar quanta, quina proporció d'aquesta gent que marxa, que tots ho sabem que hi és, marxa per raó de renda. Quanta. I en funció d'un sostre poblacional, que ja sabem que el tenim, això ho he dit en aquesta tertúlia no sé quantes vegades, inferir, que no és difícil, això és el que li havien de demanar a l'autònoma, no aquestes coses que li ha demanat, inferir quina és la demanda potencial d'habitatge protegit, quina és la demanda potencial d'habitatge protegit a la qual hauríem de fer front com a Ajuntament.
Jo crec que ara s'ha fet en 32 anys i no deixar l'opció de compra,
ja fer,
perquè això sí que és un pelotazo, deixar habitatge dotacional i habitatge públic d'opció de compra, que és el que sempre hem dit que era un dels principals problemes, això sí que és un pelotazo, perquè es paguen diners públics i es queden mans
privades. A tota Catalunya, en la major part de la promoció pública d'habitatge dels darrers 25 anys, era de venda. Llavors, aquí hi ha hagut un canvi de criteri. Encara hi ha administracions, per exemple, l'àrea metropolitana, que lidera el partit del senyor Soler, que fa habitatge de venda. I té sentit, pot tenir sentit fer habitatge de venda. Depèn de l'emplaçament, perquè també juga un paper regulador del preu de mercat. O sigui, no, ara, nosaltres hem apostat pel lloguer, i això ve de mandats anteriors. Vam fer un acord transversal de dir anem a apostar pel lloguer, i és el que estem fent. Ara no fem promocions de venda de fa molts anys, i això és amb el que estem. Nosaltres el que demanem és un mínim de rigor, carai, tu, un mínim de rigor. No okay. Podem transformar el model de ciutat sense dades, no es pot.
Aldo i Oriol.
Sí, bueno, això que dèieu vosaltres. La càrrega fiscal publicada al portal de transparència del nostre ajuntament. Directament s'ha posat directament en els 4 últims anys a gairebé 1.000 euros per habitant. Això són gràfiques que vosaltres heu publicat, quan la mitjana d'altres del Vallès està gairebé als 600. És a dir, clar que la gent ha de marxar. Ha de marxar perquè vosaltres esteu pujant els preus, esteu pujant la pressió fiscal. No a través de projectes impostos directes que també ho estem fent, sinó també de tributs metropolità directament. Ara resulta...
El tribut metropolità no és nostre.
Espera, estic parlant.
Però el tribut metropolità no és nostre.
Com que no? L'has aprovat tu? L'ha aprovat el teu partit?
Bueno, però no és nostre,
el Partit Socialista ho va aprovar perquè té la majoria i ho va aprovar.
No és del nostre.
Escolta, tu pots mentir als teus votants, però no mentis a mi, perquè jo sé exactament què va. Mira així, perdó. Llavors, una cosa. Això significa que hi ha un increment. Ara estem parlant també que retiraran les bonificacions d'aquest tribut metropolità, que fins ara era fins al 60%. És a dir, el 2023 encara més pujaran els impostos, pujaran el tipus d'interès, pujarà directament totes aquestes
coses
que depenen del nostre ajuntament. A mi, directament, el que depèn del govern central,
no depèn del nostre ajuntament, que no depèn del nostre ajuntament.
Però vosaltres esteu pujant. Llavors sou responsables, com partit d'esquerres, que sou directament, com aquesta política d'esquerres que feu, d'incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans que han de marxar. Moltíssima gent, no d'empreses americanes ni d'empreses europees, no, ciutadans de tota la vida de Sant Cugat que han de marxar de la ciutat. Aquesta és la veritat, no ho he fet res. Quina és la nostra proposta, què s'hauria de fer nosaltres, creiem, per millorar l'habitatge? Acció, evidentment, és un tema que nosaltres estem d'acord. El tema de les llicències. Has parlat de les llicències. Tenim 26 mesos de mitjana per llicència per la concessió d'obra. Amb això no es pot treballar ningú. És a dir, si tinguéssim 2-3 mesos com altres municipis del nostre entorn, nosaltres tindríem més capacitat, més oferta. I més ofertes tindríem probablement pres, més baixos als lloguers. I després una altra cosa també que vam parlar l'altre dia, el tema de la seguretat jurídica. Això el que no pot ser és que directament tinguéssim nosaltres, donem que els ocupes, no tenim gaire problema amb els ocupes, i que qualsevol doncs, és lícit no ocupar una casa, com va dir l'altre de la CUP. Això no és així, hi ha respecte per la propietat privada. És a dir, si hi hagués aquesta seguretat que quan un lloga una cosa després li paguen i quan ja s'han de pagar-la han de marxar, augmentaria el lloguer. És així. O alternatives com s'ha fet a altres ciutats de Catalunya, com és la intermediació. Intermediació significa que l'Ajuntament es fa responsable si aquesta persona no marxa. Hi ha moltes solucions que s'estan fent a tot arreu. Ara, començar a fer fum de projectes a 4 mesos del final de mandat, a mi em sembla una mica una presa de pèl. No sé, vosaltres sabreu el que feu i vosaltres li explicareu els vostres votants. Nosaltres és el que proposem i és el que creiem que s'ha de tirar endavant.
A mi em fa gràcia quan parleu sempre de reduir impostos, però després l'Ajuntament ha de fer més, i ha de fer més, i ha de fer més. Això crec que...
S'ha d'optimitzar les coses.
Sí, s'ha d'optimitzar les coses i s'estan optimitzant. Vosaltres l'únic que feu és dir, s'ha de pagar menys, qui ha de pagar menys, qui té més ha de pagar menys, però la resta ho hem d'assumir tot i sufragar amb costos.
Gestió correcta.
Això no és gestió correcta, això és transferència de diners de la gent que en té menys a la gent que en té més. Ja. Això per començar. Després, comenta que són aquests impostos els que ofeguen a la gent. El baròmetre diu que la principal causa i el principal cost de la vida de Sant Cugat es sustenta en el preu de l'habitatge. Aquest preu que vostè deixa en mans privades. Vale? Que vostè deixa en mans privades i que un model de ciutat com el que s'ha construït durant 32 anys ha contribuït a aquest augment. Vale? Perquè Sant Cugat és una ciutat molt atractiva per la gent que té diners i per la gent que ha de marxar, que és la que viu aquí. Perquè un 15% de la població que ha nascut aquí ja no viu aquí a Sant Cugat. Només hi viu un 15%. Això també són dades. Vale? Després vostè parla de tot el tema del lloguer i de la seguretat jurídica. Seguretat jurídica per aquí. Perquè també hi ha lleis que protegeixen a la gent vulnerable i que no s'estan aplicant. I vostès no criden, no posen el clam al cel.
Això és serveis socials, això és vosaltres
no,
responsables.
Això és serveis socials
que s'ha d'encarregar d'aquest problema. No els privats, vostès s'han d'encarregar com serveis socials i com un servei de l'Ajuntament.
I és el que s'està fent.
No s'està fent, perquè si no hi hauria ocupacions.
I és el que s'està fent i moltes vegades els jutges
no
van en contra.
I
després, vostè parla del tema de la intermediació o de la mediació. Doncs aquí tenim una oficina local d'habitatge. Que fa el que pot i que fa més del que...
Ah, no? Sí que hi era.
La carta de serveis que actual
sí que hi era.
I no estava potenciada.
La carta de serveis,
potenciada ara. O sigui que lliçonetes tampoc, perquè en realitat la construcció d'habitatge públic és una de les prioritats que fa temps que ens hem marcat, és una de les prioritats que teníem al programa, és una de les prioritats que per tots els mitjans
sembla,
que tenim disponibles estem efectuant. I no es pot comparar, com deia abans, 4 anys de govern amb 32. No es pot comparar i dir que no s'ha lliurat res aquí a Sant Cugat, quan, com sap, les promocions triguen el seu temps i segueixen uns mecanismes concrets. Això em sembla també de suspens absolut.
Si voleu, fem un minutet cada un i així em dona els últims 10 minuts d'introduir un segon tema que us volia preguntar. Pere i Ica.
No, no gaire.
Com? Bueno, no igual. Un i l'altre, tenés, però un minutet, va.
Jo fa 15 anys que em dedico a la promoció econòmica de l'entorn metropolità i hem fet diversos estudis sobre la càrrega fiscal i ara ho posaré, faig la introducció per dir el que diré ara. La càrrega fiscal dels municipis vers el teixit productiu. I el que ens diuen tots els estudis és que la càrrega fiscal no és un element determinant per la instal·lació d'una determinada activitat en un determinat lloc. Els estudis també diuen que la càrrega fiscal no és un element determinant per la tria d'habitatge. És així. Vale? Això és la primera dada. La segona dada. Ciutadans, el senyor Ciprián, sempre ha barrejat, tribut metropolità, llicència, seguretat jurídica, intermediació, i estàvem parlant de projecció d'habitatge, de protecció oficial i la necessitat d'habitatge. Vale? Tribut metropolità. Ell segueix dient això. Li donaré una mala notícia, potser amb el temps que porta el regidor, no sap ben bé diferenciar el que és una administració i el que és una altra. El tribut metropolità és un tribut generat per una altra administració, que és l'àrea metropolitana de Barcelona, de la mateixa manera que l'IRPF està generat per l'Estat, o l'IVA està generat per l'Estat, o hi haurà determinats impostos que estan generats per Europa i per Catalunya. Per tant, escolta'm, quan fem el reclam del tribut metropolità, podem discutir, es pot dir que el meu partit fa això aquí, allà i allà, perfecte, però entrarem en una espiral que ara no pertoca. El tema de les llicències, li dono la raó, i aquest govern hi ha posat per intentar treballar i no se n'està sortint fins al moment. Però hi hem posat esforços, hi hem posat equip, hi hem posat gent, però el tap del nombre de llicències que hi havia, més el creixement que ens ha vingut ara, ens fa que aquest reforç ens faci quasi anar al dia del que va entrar i del que va sortir. Per tant, el que està acumulat, doncs està acumulat i ho hem de seguir treballant. I estic totalment d'acord amb la diagnosi que se'n pugui fer, que el més interessat perquè aquestes llicències surtin és el propi equip de govern. Per dues qüestions. La primera, per una qüestió de no deixar cap activitat econòmica ni cap activitat de constructiva de tirar-ho endavant. I la segona és un tema recaptatori també, perquè això entraria directament sobre el que serien els ingressos. Els ingressos. I després una altra història. El tema de l'oficina local d'habitatge, sí, existia, però l'hem hagut de reformular, perquè hi haurà una oficina de tràmits. Hem posat a una persona, un treballador social, per tal de que pugui fer la seva feina, no hi era abans. Hem reforçat el tema dels ajuts, de les subvencions, no hi era abans. Hem posat el tema de la intermediació, no hi era abans. Per tant, la carta de serveis de la nova oficina d'habitatge local no té res a veure amb l'anterior, que estava amagada i aixopluc allà a Torreblanca, que ningú la podia veure. Per tant, són coses totalment equiparables. Després jo crec que la seguretat jurídica i l'ocupació no té res a veure amb el debat que estem portant.
No, però són ràpides. A veure, el Pere ha apostat per una cosa que ja anem veient, no? Que és la barreja, la mixtificació d'usos, però és que inclou la indústria, que al final acabarem instal·lant habitatge al polígon de Can Calopa.
Bueno.
Ah, bueno, vale, molt bueno. Bé. Pues és molt important que bueno. Això ho reflectiu amb claredat als vostres programes.
No.
Sí.
Si hi ha necessitats...
No, és molt
si
important.
Si hi ha necessitats...
És dir, mira,
i l'activitat industrial
les alçades
marxa, què hem de fer?
Dels edificis de i la densitat i tot
Carles,
això.
Carles, perdona. Si hi ha activitat industrial i l'activitat industrial marxa...
És que no marxa, Pere. No, i no, sisplau, no marxa. L'activitat industrial l'hem de defensar. Marxarà si li oferim oportunitats de pelotazo, com deia abans a l'Aldo. Si no, no marxa.
I què fas amb una parcel·la que durant 40 anys ha estat buida i que només hi havia rates?
Doncs si t'ofereixen una oportunitat de col·laboració, adoptar-la i fer, però
fer
una cosa
que
tingui seny.
Ah,
no construir habitatge.
El seny el poseu vosaltres.
Sí, no construir habitatge paret per paret amb la indústria química.
Indústria química?
Sí, o metal·lúrgica. Metal·lúrgica, millor dit. Això a mi em sembla una mica...
És que els estàs dient a tots els veïns dels habitatges que heu construït
paret
vosaltres...
Paret per paret, Pere.
Està 25 metres de davant.
No és el mateix.
Vale.
No és el mateix.
Vale.
Segon tema, la qüestió fiscal, Oriol. Jo, sembla molt bé tot el que dius i el que heu vingut dient sempre, no? La qüestió és, escolta, porteu 4 anys governant. No s'ha tocat res. O sigui, esteu donant per bo any rere any el model convergent.
No, l'estem reformulant. El que passa que
però
no
si no
s'ha
tocat res de res. No he tingut temps en un mandat. Per què? Perquè hi ha hagut pandèmia.
Però ja està. Hi ha hagut pandèmia i no passa res.
Què té a veure la pandèmia amb la modificació de les ordenances?
No té res a veure. Tothom estava pendent de la modificació.
Moltíssimes propostes hem fet nosaltres per adaptar les ordenances a la realitat social i econòmica d'aquest mandat.
No
i no s'ha fet res.
No cert,
res. L'únic que es va tocar una miqueta a l'alça l'IBI el primer any, després tot congelat. No s'ha tocat res.
Sí,
res.
Davant d'una pandèmia... No
ens culpes a nosaltres? Però si vosaltres governeu. Si governeu vosaltres. No sé, clar, el preu de l'habitatge està en mans privades. Home, sí, o sigui, si voleu propugnar l'expropiació de tot l'habitatge o el que sigui, pues no sé, poseu el programa electoral. I una última cosa. O sigui, és que sempre es repeteix aquesta dada. Només el 15% dels residents són nascuts a Sant Cugat. Aquesta dada no informa de res, disculpeu, de res.
Aquí,
la dada és quants nascuts de Sant Cugat han hagut de marxar. Aquesta és la dada interessant i rellevant que demanem. És a dir, en un municipi que ha crescut tant com el nostre, que el 15% dels residents actuals hagin nascut a Sant Cugat, no hi aporta cap informació. Suposo que ho veieu, no?
Molt bé. com que ens queden 5 minuts i no dona temps d'afegir un altre tema,
sí, si vols,
cosa, afegir alguna cosa. Com vulgueu.
Vale. Bueno,
deixem dos minuts més per acabar i ja està.
Sí, sí, sens dubte, seré breu, de fet. Nosaltres sí que és veritat que estem per anar modificant les ordenances fiscals, i això és així, i ho estem treballant no amb la rapidesa que voldríem, també s'ha de reconèixer, no amb la rapidesa que voldríem, també tenint en compte les necessitats i les urgències d'aquests anys, i per tant, bueno, és una assignatura pendent, jo no et diré que no. I si fos per nosaltres, més progressivitat, com hem anat defensant, i més trams de renda, i passar de les subvencions més generals a les més
de renda,
i les més progressives.
Estem al tope de progressivitat.
Aleshores, nosaltres, tal com hem vingut defensant, i és el que vinc a dir aquí, davant de l'habitatge, la solució a nivell general, i això no competeix directament a l'Ajuntament, però ja que tu aquí parlaves d'expropiacions massives, fixar màxims de preu d'habitatge. I això sí que és veritat. L'habitatge ha de complir una funció social, i això és a nivell general, és a nivell català o a nivell de mercat, inclús...
Poseu el programa, sisplau.
Inclús, sempre ho hem defensat, això. Inclús l'habitatge ha de complir prioritàriament una funció social. Llavors... Vale? Què podem fer des de l'Ajuntament? I què és el que venim defensant nosaltres? Aprofitar cada oportunitat que se'ns presenta per construir habitatge públic. I això és així. I és en la línia que estem treballant, és en la línia que treballarem i és en el que portem al programa, perquè l'emergència habitacional en aquesta ciutat és, a diferència potser d'altres de l'entorn o d'altres punts a Catalunya, és l'eix més creador de desigualtat i és l'eix que expulsa de forma majoritàriament a la gent. I això és... simplement el que volia remarcar com a conclusió d'aquest debat, més enllà d'exemples concrets que puguin semblar més bé o més malament, o més enllà de temes laterals o directament pues, que no tenen res a veure, com comentaven sobre el tema de l'ocupació.
Bueno, jo només, per canviar una mica el tema, doncs, defensar una mica el meu posicionament sobre el tema de la pujada d'impostos, jo vull recordar que aquest any, primer de tot, es retiraran les bonificacions al tribut metropolità, això significarà un increment moltes vegades, en molts casos, de 60%, que el valor cadastral probablement, per càlcul de l'IBI, també es veurà modificat, com altres tipus de valor comercial, que en el cas de Sant Cugat serà molt més alt, per això posarà moltíssim més a l'IBI, que és cert que tenim els índexs més alts de tots els impostos locals els tenim aquí a Sant Cugat, directament.
Perdona.
Dels impostos, els marges que tenim directament, els percentatges que portem directament de pressió fiscal és la més alta de tota Catalunya. De fet, és l'IBI més car, som l'IBI més car de Catalunya. I després, un tema que has dit tu, jo recordo que fa un parell d'anys, també des del govern del Damià Calvet, del nostre excompany de plenari, es va proposar també la regulació dels...
fa més anys, la pandèmia no la comptes.
Sí, la culpa de Ciu. És que m'he oblidat també dir que era la culpa de Ciu i després també de la pandèmia i del calentament global era la tercera. Perdona, el tenia que escriure.
3%, com les gens.
Exacte, 3% també l'altra hòstia. Doncs el tema del lloguer es va intentar regular el lloguer directament i me recordo que es va sortir que després es va dir que era il·legal o inconstitucional. Jo me recordo un cas bueno, perquè era dels meus pares.
La llei d'habitatge del Parlament.
Sí, que va sortir directament i que, curiosament, el lloguer que demanava com màxim era més alt que el que realment tenien els meus pares amb els inquilins. Per això és un tema que és moltes vegades no és aplicable i no funciona. Ja dic que no funciona perquè és així. Esperem un any 2023 molt complicat i jo crec que hauríem de fer més des de l'Ajuntament per ajudar les persones.
Molt més.
Moltíssimes gràcies a tots quatre. Com sempre, quan surt habitatge, monopolitzem el debat i està molt bé i, per tant, cap problema. Fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir. Moltíssimes gràcies, com deia, i recordeu als oients, cada dimecres a 9:15 del matí aquí a Cugat Mèdia. Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.